Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? A les portes de Sant Jordi avança la primavera trista, molt trista. Ni gota de pluja, bé, ni gota no és correcte, perquè sí que hi ha hagut els últims dies alguns ruixats en alguns indrets del país, Lluçanès, alguns punts del Baix Ebre, també del Baix Camp, zones pròximes i alguna comarca més, està clar, però no gran cosa. 20 d'abril, programa 502, tanquem definitivament la temporada de neu amb el repàs i amb una mica de filosofia, tot plegat de la mà del director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya. Anirem cap a un dels hotels, hostals, al cor del Raval de Barcelona, més autènticament eco. Aquí no hi ha greenwashing. Meteoambient. Cap a l'ambient amb les restriccions del 2008, el seu record, i amb el desig per part d'en Gallego del recuperem l'esperit d'aquest 2008. El Puig de Meteoterra ens porta l'escarola, no només d'hivern. I els cellers Domenys, el siríac carbó, ens acosta el 3 Naus Brut 2019, el millor escumós a Catalunya segons els Binari del 2022. I cap a Bagergue, amb el Meteotemps de la mà de la seva observadora. Som digitals, web, mail, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Ho dèiem una miqueta en la introducció, no ens estendrem molt més, perquè malgrat el vent, malgrat el descens de temperatures, segurament destaquen les precipitacions d'algunes de les últimes jornades. Misèria i companyia, perquè ni de bon tros, vaja, ni de llarg, han arribat a les 42 comarques. Alguns punts del país hi ha amb 50-55 dies de ratxa seca, és a dir, sense ploure més d'un litre per metre quadrat. I sí, el Lluçanès, alguns punts d'Osona mateix, també de la Selva, del Gironès, del Baix Ebre, del Baix Camp, de l'Alt Camp, del Tarragonès, han, podríem dir, llepat algunes precipitacions que localment han estat una joia caiguda del cel, però això només han estat molt locals.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Xavier Varela. Xavi Varela, la sequera dels darrers dos anys a Canelles des del Geoparc de la Conca de Tremp Montsec. Foto del 23 de març. Aquell dia era el Dia Meteorològic Mundial i la Noguera Ribagorçana amb, literalment, un fil d'aigua.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Ara sí, Meteoneu, tanquem temporada, avançat l'abril, per fer balanç, per fer números, i ho fem amb el director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí, diríem la casa comuna de tot l'esquí a Catalunya. Quim Alsina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé. La temporada.
Una temporada com darrerament amb totes les coses, muntanya russa.
Sí, totalment. És a dir, totalment.
Sí.
Temperatures amunt, avall, més avall de l'habitual, més amunt de l'habitual el dia següent. Sí, sí, hem aconseguit gaudir durant molt tros de la temporada, alguna tarda, de neu primavera, cosa que no passava, no? Amb tot, no ha sigut una mala temporada, no ho ha estat, globalment, vull dir, hi ha algun lloc que, evidentment, ho han passat molt malament.
Estem pensant en Vallter.
I estem pensant en Tavascan.
I amb l'esquí nòrdic.
En nòrdic, per suposat, no?
Clar.
Vallter ha anat malament, claríssim. També partim d'un any on va ser el millor de la història.
Clar.
De fet, aquest any, globalment, les estacions han baixat d'un 4% de freqüència de dies d'esquí, no? Globalment, vol dir que n'hi ha que ha pujat, per exemple, a Vall de Boí has tingut una temporada extraordinària.
Rècord.
Sí, sí, rècord.
Les proves del... A veure, hi va haver una nevada determinant i potent.
Sí. Sí.
La més important del Pirineu, ara no recordo si va ser principis de febrer, una cosa així.
Un bon moment.
Sí, just a les portes
del... Abans de la competició de...
del campionat del món d'esquí de muntanya.
Sí.
Clar,
aquesta
prova potser és determinant a l'hora... O realment és que hi ha hagut una regularitat important?
Ha tingut bona neu, molta neu, i això al costat de la resta, doncs ha fet que hi hagués més gent.
D'acord.
Nosaltres tenim dades contrastades des de l'any 2005-06 i és amb molt la millor temporada.
Ostres!
Amb molt, amb molt. Vull dir que està bé.
Està bé, perquè a veure, una estació que ha lluitat des dels inicis, amb una cota inicial única, que és 2.000 metres, que dius, ostres!
Bueno, Vallter, 2.000. Les dues últimes estacions han començat aquestes cotes.
És veritat.
A vegades diuen, haureu de començar les estacions més amunt, a 1.800. Dic, no, si fa temps, és que no poden noves, comencen a 2.000.
Sí, i clar, arriba a 2.700, la vall d'avui és una vall encara de les tranquil·les relativament del Pirineu i bé, amb bona neu avui és una estació que
maca.
Maca.
Molt maca. Aquest any, a més, vam fer una inversió important al pàrquing, que és allò que tots els que hi hem anat molt sovint, diríem, renegàvem molt.
Que t'enfangaves.
I jo crec que des del primer dia que s'hi ha anat, la gent hi ha tornat, no? I escolta, això és una altra cosa.
Això és una altra cosa.
I que són coses que a vegades no són directament l'estació, però són els voltants, que són molt importants.
Escolta'm, aquí tenim tres estacions privades, si no recordo malament, Masella, Baqueira
i Baqueira.
El Port del Comte, i tenim la resta públiques.
Sí.
A partir d'aquí, quin és el balanç aproximadament dins d'aquesta irregularitat? És a dir, m'imagino que Baqueira ha anat bé o molt bé?
Bueno, Baqueira ha perdut un 4,1% de número d'esquiadors.
Però, sí, clar, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
El que passa és que l'any passat va ser la millor temporada de la història i aquest any és la segona millor.
D'acord.
Si mirem l'any passat,
els
números són molt esbiaixats. Com a mínim hem de mirar les 5 temporades anteriors.
Val.
Tot i que entra les del Covid o les 10. Llavors, amb aquest aspecte, probablement el sector aquest any està un 18% per sobre.
Tu ets un bon economista.
No, jo és que perquè... sumo i resto. Tot això és sumo i restar.
Sí, no. Però, clar, és que avui en dia els mitjans, la informació, el millor de la història, el pitjor de la història, el no sé què...
Sí.
Escolta, obre el focus, s'ha d'obrir.
S'ha d'obrir el focus.
Perquè no, perquè t'estrelles, amb les valoracions, etcètera, amb moltes coses de fons, i a mi m'agrada gratar, perquè és que al final, si no, acabes caient en el titular fàcil.
L'any passat va ser ambaixador. No, cuidado.
Clar.
Hi ha anys bons. Jo tinc un bon amic, que tu coneixes bé, el Xavier Nolla, que quan vaig arribar a aquest sector l'any 2000, em deia, no pateixis, perquè el sector, de cada 10 anys n'hi ha un molt dolent, un molt bo, i la resta
anem
tirant i anem fent. I realment, si mires en perspectiva, ja ve això, no?
I clar, ja és això.
Que porta tota la vida, 50 anys, doncs...
Escolta'm, hi ha un element que és absolutament inequívoc. Si avui en dia s'esquia al Pirineu català, igual que fa 20 anys, és gràcies a la neu produïda.
Jo et diria, avui en dia s'esquia, s'esquia al Pirineu, als Alps, a Finlàndia, és gràcies a la neu produïda. Gràcies a l'evolució de la tecnologia que permet fer neu cada vegada de millor qualitat, amb menys cost i amb més necessitat d'energia.
I sobretot, tenint en compte quines són les necessitats de l'esquí actual. Mm-hmm. Perquè la vida, fa 50 o 60 anys, portava a esquiar una persona un cop per temporada, dos cops per temporada i ja està. Ara hi ha gent que intenta pujar més caps de setmana i han de ser aquells dies de la Puríssima, del cap de setmana, de les vacances, aquells dies exactes del pont, de la festivitat, etc. I, per tant, si no tens neu a la carta en un escenari cada cop més irregular, no triomfes. Sí. Què farem amb l'esquí nòrdic? L'administració té clar que l'esquí nòrdic necessita d'un suport de neu produïda, possiblement modest comparat amb el del sector alpí, perquè són dos mons diferents.
Sí, necessitat de consum de neu, diríem, entre cometes.
Això mateix.
És més alta de l'esquí alpí.
Però, clar, les estacions d'esquí nòrdic necessiten assegurar els escolars, necessiten assegurar doncs, uns mínims al voltant dels nuclis de servei. L'administració n'és conscient? Hi ha algun run-run en aquest sentit?
A veure, l'administració jo crec que n'és conscient, però no veu, tinc la sensació, ara ja són opinions particulars,
sí.
No veu massa per on ha de tirar. I em remonto, mira si em vaig enrere, el 2006. El 2006 es va fer un pla director del sector. El conseller Quim Torra, que ara també és conseller, però no és de territori,
sí,
com era en aquell moment,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs va aconseguir poder transmetre un volum de diners modest, però important per ells, cada any.
Que has dit Quim Torra, Quim Nadal.
Perdó. Quim
jo ara deia...
Jo amb els Quims em lio.
Sí, no, però jo dic, conseller
Torra.
President, sí.
No, Girona,
conseller
Girona,
Nadal.
Conseller de Territori en el seu moment, conseller avui de... No sé com es diu, d'educació i aquestes coses. Doncs va aconseguir obrir una via de poder donar cada any 100.000 euros a cada un dels municipis amb estació de Nòrdic, perquè no oblidem que totes les estacions de Nòrdic són propietat municipal.
Sí.
I han sigut iniciatives per dinamitzar i per portar... diners a la muntanya.
Sí, sí.
Això va anar bé perquè permetia que cada estació decidís què és el prioritari. Si és portar llum, que no en tenen, o és arreglar una màquina perquè no pot trepitjar
i
arreglar-la ja val més de 100.000 euros. No?
Sí.
Llavors, això es va tallar. La veritat és que es va tallar. S'ha aconseguit alguna cosa puntual. Aquest any han aconseguit una subvenció en total d'1.700.000. Però amb destí final... d'acord amb les directrius del govern espanyol en temes turístics, o sigui que passava bàsicament per dues coses, que és la digitalització, no? I medi ambient.
Ah, tipus Next Generation.
Sí, d'aquí ha sortit.
Sí.
Amb la qual, clar, les estacions de Nòrdic, dius, home, abans que digitalitzar, potser necessiten
assegurem.
Garantir que totes tenen aigua, garantir que totes tenen electricitat, que encara n'hi ha que tira
de
generadors, no? El Nòrdic, l'exemple més clar de que té futur i que és el Llanos de l'Hospital. Llanos de l'Hospital era una merda i una muntanya agraïda i potent, com pot ser Tabascamp, com poden ser altres de les que tenim aquí. I bueno, va haver una iniciativa particular que va aconseguir anar gratant moltes subvencions del seu govern i era una cosa i era l'altra, i ara és un èxit brutal. Vull dir, el senyor que fa Nòrdic avui té un perfil diferent, potser, al que feia abans.
Segurament.
Gran canvi del sector, em dius, en 20 anys. És que fa 20 anys o fa 30 no era decisiu per l'economia d'una zona. Avui ho és.
Clar.
Avui no ens podem permetre, cap vall es pot permetre fallar.
Clar.
Perquè hi ha molts llocs de treball lligats amb això directe i per suposat indirectament, a l'hivern i a l'estiu. No ens equivoquem, no? Perquè totes les inversions es fan a l'estiu. Llavors, tornant a la pregunta que em feies, un rotllo més del compte, poder...
Sí, tens 30 segons per respondre.
Vam estar l'altre dia amb la consellera Vilagrà.
Sí.
Vam tocar el tema de Nòrdic. No?
Clar.
I va ser una bona reunió, vull dir, jo vaig sortir molt content, perquè evidentment és una persona que, com qui diu, acaba d'arribar a aquest món.
I volia informació...
Volia informació, li vam donar, i hem endegat una línia de més reunions
de
per anar fent avançar les coses. Tenim clar
tant de bo.
Que la finalitat de totes, públiques, privades, això és, és fer créixer el sector i continuar donant vida a la muntanya.
Sí, senyor. Perfecte, doncs tanquem temporada, que no vol dir que molts d'aquests nuclis de muntanya, de turisme, tanquin. És a dir, sí, tanquen uns dies, vacances de primavera, igual que la tardor, reacondicionament, i a l'estiu, doncs, hi tornem.
Desmuntar coses i tornar a dir.
Quim Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya, moltíssimes gràcies, i que aquestes vies de col·laboració amb el govern, sobretot pel que fa a l'esquí nòrdic, bé, en general, la dinamització de la muntanya siguin òptimes i profitoses.
Esperem-ho, i moltes gràcies, i sabeu que sempre estem a la vostra disposició.
Molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
El concurs.
Doncs anem a aquest concurs de la neu. Quina estació del Pirineu català han registrat més centímetres de neu natural? El premi, un aplicador de cera líquida en zero per encerar o en fred o en calent. I de la setmana passada, el Meteoneu, quina estació és la més occidental de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya? La resposta era Buitaull, aquest aplicador de cera líquida en zero, 100% ecològic, perquè és l'única cera del món que no està feta amb derivats del petroli. Tots ells són orgànics, doncs és el premi. I la Margarida Boada de Terrassa, la premiada.
Meteoescapades. Everybody.
Què tal? Ens escapem i ho fem de la mà d'un ecohostal. Però un ecohostal, de fet, això no estava preparat, perquè hi ha aquí el José Luis Gallego a punt.
Hola,
què tal, José Luis? I això és unes escapades, i unes escapades normalment el José Luis Gallego no acostumes a entrar, oi que no? Però, espera, que em diu el tècnic que t'acostis al micro, que has fet, i no et sentíem. Però aquest és un ecohostal, José Luis, que no és greenwashing. A veure, que hi ha de tot, la vinya del senyor.
Aquests dies en sentíem parlar. Ja saps que el país està fent un esforç per renovar el seu parc d'establiments turístics i es parla de sostenibilitat del sector. Hi ha unes promeses d'inversions i tothom s'hi vol afegir, no? Però i els autòctons? I els que ho venen fent des de fa temps? I els pioners?
I els que ho fan a fons i no només es queden amb la pell superficial, amb l'aparador. Mira, hem portat a la Mònica Vallejo. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Al carrer Ramelleres, en ple rovell de l'ou del Raval, hi ha l'ecohostal Grau. Mònica, a l'hora de... És una rehabilitació integral, entenc?
Sí, correcte.
No és un edifici que s'aixeca d'un solar.
No.
Hi ha una certificació que se'n diu la LEED, i aquesta LEED només la juga la gent que realment va fort a l'hora de construir. Però no només amb una mica d'aïllament, sinó a l'hora de moure els materials, determinades pintures, etcètera, etcètera.
Sí.
Com una propietària, com tu, d'un ecohostal no gegant, un hotel modest pel que fa a dimensions, diu, hi hem d'anar a totes en això.
Doncs mira, bueno, és Hostal Grau, però li vam posar eco per davant, precisament per fer-nos veure realment amb el que havíem fet, no? De la certificació LEED i altres coses. Llavors, això pues, va ser un dia fent un brainstorming, no? De veure que tenien que fer la rehabilitació, pues, a veure què podíem fer, no sé què. Llavors vam plantejar-nos apostar per fer alguna cosa sostenible, no? I ajudar el planeta, que realment està molt malament, de cap a caiguda.
Fotut,
sí. Fotut. Llavors, bueno, vam contactar amb una enginyeria I aquesta enginyeria feia aquestes certificacions LEED, perquè tu sol no ho pots fer, necessites que t'ajudin, sí. No? Llavors, vam apostar per això, perquè has de seguir una sèrie de paràmetres que són molt durs, però que és l'única manera que t'assegures que estàs fent bé les coses, no? I que no és el que tu deies tu, un greenwashing, sinó que és que realment aprofunditzes i ho fas bé. Llavors, bueno, pues és simplement seguir aquests paràmetres que fan que l'edifici sigui més saludable i sostenible. I això és el que vam fer. Llavors, parteixes de diferents àmbits, no? Comences primer tots els en el procés de rehabilitació, els elements que utilitzes a la construcció nova ja segueixen els paràmetres de sostenibilitat, tots. Les pintures bueno, són a l'aigua, després també fas una simulació energètica de l'edifici, que ho va fer una empresa que ho fas amb un ordenador, fas una simulació, llavors poses a l'edifici com el tens actualment, llavors fan la simulació de com quedaria fent una envoltura, no? A quines parets has de fer doble tabic per conservar més el que és la calor, el fred i tot. Llavors fan aquesta simulació. Un cop està feta, et diuen, doncs mira, has de posar els tabics en aquesta planta, en aquesta habitació, aquí, que és per on s'escapa més a l'aire. Llavors, això ho vam fer també. Per tant, vam aconseguir que les habitacions, quan encens l'aire condicionat o quan tens la calefacció, no ho hagis d'utilitzar tant perquè es manté molta més estona.
Clar.
Llavors, això és...
I quan et presenta l'enginyeria la recepta final, la recepta, vull dir, la que posa els euros, clar, això no és constructora Martínez i amigos,
no,
que us fa una rehabilitació, sinó que això som...
Sí, sí,
i
sí.
Tot i així, dieu, endavant, val la pena.
Sí, em faig molt amiga dels del banc i...
D'acord.
Sí.
Sí, però et pots fer amiga dels del banc poquet.
Ja, ja.
I dir, escolta, fem lo mínim perquè ho hem d'engegar
no,
i no ens la juguem.
Jo vaig voler arriscar-me perquè realment hi creia, perquè volia anar cap a canviar també la meva vida, la meva mentalitat, perquè és que això, us he de dir que és molt important, haver fet aquesta obra no significa només haver canviat l'edifici.
Has canviat tu.
Clar, he canviat jo, he canviat els meus fills, han canviat alguns amics, els clients també canvien, perquè els vas... En els clients els que
els
venen...
Els vas evangelitzant.
Sí,
els
correcte.
Els vas
sí,
adoctrinant.
Exacte,
bé, adoctrinant
això.
Tampoc,
no és
però...
la paraula, però...
No, perquè sona
sí,
imperatiu
exacte,
i potser... Sí, però els vas... Tampoc ensabonant, però ens hem entès,
ens hem entès. Llavors, amb el personal de l'hotel també, vull dir, tots hem fet aquest procés de canvi, no només a l'edifici.
Clar, el mateix personal, quanta gent treballa en l'Hostal Grau?
11 persones.
Déu-n'hi-do. Aquestes 11 persones segur que han entès que reciclar...
Et tornes més sensible, sí,
que
amb
segons,
tot això.
Clar.
No, llavors, clar, com tots van estar en el procés de l'obra, també vam aprendre. Perquè aquesta enginyeria feia les coses, però alhora anaves aprenent tot, no? Llavors, al final, jo crec que això és superfavorable. Vull dir que això era una aposta també pel personal i per mi mateixa i tot. I després perquè és... Jo crec que és obligatori, quasi.
Obligatori...
Que tots realment comencem a fer alguna cosa ja.
Obligatori, José Luis, i diferent, que al final... Quantes habitacions teniu?
24.
24. Entenc que hi ha molta clientela exigent europea o mundial que diu, jo vull aquest hotel per això.
Ara ja sí, ara ja estem aconseguint. Els primers anys,
clar,
encara no ens coneixíem molt i tot, però ara sí, ara ja la gent ve, no només perquè està cèntric i és
clar,
maco cèntric allò...
Cèntric impossible.
Això també ho tenen altres hotels, sinó que venen exactament per la filosofia nostra i perquè som sostenibles, de veritat. No és que només tinguem tot l'hotel de llums LED. Fem moltes més coses.
Explica'ns aquestes coses, que si no s'acabarà el temps. A mi m'ha agradat fer una introducció. El José Luis no estava previst que entrés aquí. Em perdonaràs, que
això
ha sigut...
M'ha semblat molt curiós, perquè on s'espera un establiment d'aquest tipus? A la Cerdanya, al Montseny, a la Garrotxa.
És veritat,
no al Raval.
Tens raó.
I jo només et volia fer una pregunta. Per què ho vas fer? Ja ens has dit que per qüestió de principis, però algú et va fer un estudi de mercat, vas fer una projecció econòmica del retorn que tindries d'aquesta inversió, o simplement ho vas fer perquè...
No gaire, eh?
Bueno, llavors...
No, la veritat, vull dir...
Però fet aquesta bogeria, que va ser un atac...
Sí.
Un atac t'està sortint bé? Estàs tenint retorn?
La gent que va al Raval, bé?
A mi em costa de pensar, t'ho haig de dir, perquè hi vaig moltíssim al Raval, no, per qüestions de feina, però hi veig que cada vegada s'està revalitzant, en el bon sentit de la paraula,
sí.
M'entens?
Sí, sí.
I veig que el turisme que volta per allà no és un turisme, o com a mínim el que jo veig, el que jo pugui veure, no? Que és el turisme que puja dels creuers, o el turisme que baixa dels operadors, no és un turisme que el vegi, que no és el turisme que jo voldria per la meva ciutat, no sé com dir-t'ho. Però, en canvi, ens estàs dient que piquen a la porta gent que demana això.
És que saps el que em diuen els clients? És com si estigués en un oasis al mig del Raval.
Clar.
O sigui...
On està? Quin carrer està?
Al carrer Ramalleres, al costat de la universitat.
Mm-hmm.
A veure si passes.
Allà m'hi tens.
No, ja, José Luis, hi hem d'anar un dia.
Sí,
bueno, tu i jo a l'habitació no, m'entens?
No.
Però ens ho mirarem.
No, però hi volto moltíssim.
No, però també treballem molt el tema de la responsabilitat social. També
clar.
Totes les coses que les fustes reciclades s'agafen de masies, les treballen nois, bueno, que tenen una discapacitat. Llavors, pues, diversitat funcional al final, no? Gent amb diversitat funcional.
Em ve molt de gust a sentir el teu exemple, perquè l'altre dia el president Aragonès i la consellera Jordà parlaven de tot això, del canvi de la indústria del turisme. Ja el tenim, el canvi.
Sí, sí.
Només se l'ha de protegir. Suposo que hauràs tingut una pila d'ajuts i que t'hauran cuidat, oi que sí?
No,
això volíem que contestessis, perquè
no,
ja intuïem
no
que no.
No.
Molt bé.
També t'he de dir el que he dit abans, és que no s'aposta molt pels hotels familiars petits com el meu.
Ja t'entenc.
I a vegades els ajuts són a partir de X milions i milions d'euros que es pot gastar una cadena gran, però jo no m'ho puc gastar. Per tant, no arribo a que em donguin aquest ajut. Perquè
canvi,
no arribo al mínim...
En canvi, estàs fent un bé pel país i pel planeta.
Però, clar, ella deia, quan tu li has fet la pregunta, i funciona bé, i ella anava fent que sí amb el cap. És a dir, ha dit
perquè
que
gràcies
sí, però...
Gràcies a Déu, hi ha molta gent que, no sé per quina estranya raó, connectem.
Sí.
Perquè ja m'ha passat una pila de vegades que per, no sé si experimentació o per... però hi ha una mena de crida, d'efecte crida que ens detectem i ens fidelitzem.
Sí, sí.
És a dir, que la teva clientela ja la tens de per vida. A no ser que... M'entens? Això és el que és bo de comunicar, que aquest esforç que acabes de fer econòmic i fins i tot psicològic, ens has dit, té un retorn. Té un retorn més enllà dels diners, que és fer una mena de... No tribu, però sí una comunitat, un concepte de comunitat, més enllà de la transacció turística.
Sí, hem de dir que la Mònica Vallejo no ha vingut aquí amb unes pells i una espelma i és un bitxo de les coves ni res de tot això.
No.
És a dir, no, perquè hi ha gent, sabeu, que té una concepció... De la sostenibilitat, de l'ecologisme...
Ens passa a tu i a mi. Bueno, tu no, perquè et veuen, però cada vegada jo vaig a fer una xerrada i s'esperen que entri un hippie amb un fular i amb tot el meu respecte és cap a la gent que va pel món amb fular.
Però no.
S'esperen un tipus, un prototipus de personatge que parli d'ecologia, de medi ambient i de natura.
Sí.
I a la que els trenques se senten profundament incòmodes, perquè diuen, ui, llavors jo també hi podria ser en aquest discurs.
Clar. Jo vaig tenir... perdona, Francesc.
No, digues.
Jo vaig tenir molta sort amb els col·laboradors que vaig tenir, també.
Que bé.
Vull dir, va ser gent que em va ajudar molt, va creure en el projecte encara que fos a l'hotel petit, i es van implicar moltíssim, i són gent molt bona.
I la teva família, ens has dit.
Sí, la meva família. Després, per exemple, el que dèiem de... adoctrinar, que no era la paraula que buscàvem.
No l'hem trobada encara, però ens hem entès.
Educar, no?
Sí, potser educar.
Dic que, per exemple, cada planta jo tinc per reciclar, però, per exemple, ho vam fer amb uns palers. No vam comprar unes
galledes explícitament.
No. Vam fer uns palers especials, llavors a cada planta hi ha els per al vidre, no? Per al plàstic i tot. Llavors això fa que la gent ho recicli, perquè tu vas agafar l'ascensor, està al costat de l'ascensor i dius... Ah, aquí ho faig. Llavors la gent ho fa. És com que mig obligues, però no consciencies a que la gent ho faci.
Bé, sàpigues que Sharm el Sheikh a Egipte...
Sí, COP27.
Sí, hi havia el lloc per reciclar les habitacions, però després els periodistes, companys, veien com a fora, tot ho abocaven en una única galleda. En la cimera mundial de Sharm el Sheikh, que va tenir una reputació, la cimera, imagina't. Escolteu, estem passadíssims de temps, més d'un 50%, però jo no vull que marxis sense que ens expliquis més cosetes a moda de titular. Ens has explicat responsabilitat social responsabilitat social corporativa, això mateix, i nois i noies amb capacitats diferents que amb les fustes, amb... Treballeu molt en aquesta línia. Sí. Entenc que potser d'aquestes 11 persones que estan en plantilla n'hi ha alguna també o no...
Estamos en ello.
D'acord. No.
Mira,
fantàstic,
a l'última reunió vam parlar que volem agafar algú amb una discapacitat, la que sigui. Això és imprescindible.
L'aigua. Ara hi ha sequera. Què feu amb l'aigua?
Bueno, tenim sistema...
D'aigües grises?
Veure, el que està plantejat és un sistema total, i ara el tinc parcial, i és el que tinc és que tu, amb l'aigua de les mans, utilitzes la cadena, vale? Aquest sistema sí, però l'ideal, que és el
seria
que tinc...
Seria amb el plat de dutxa.
Que és el que tinc plantejat, és amb el plat de dutxa, que llavors després, amb aquesta mateixa aigua, regues el jardí vertical.
Però clar, aquesta aigua s'ha de purificar una miqueta, perquè la gent fa pipí a la dutxa.
Es purifica,
D'acord. Es purifica. D'acord.
Sí. Magnífic. A més, sembla que t'ho has passat bé, que això és també important.
Que s'ho ha passat bé. S'ho passa bé.
I perdoneu, ja sé que passem de temps, però vull dir molt ràpid un projecte d'una habitació pilot que vam fer.
Acaba.
Una habitació pilot que vam fer de reducció d'ones electromagnètiques.
Ah, molt, molt important.
Sí,
interessantíssim.
Sí, que això no hi ha cap lloc a Espanya que ho hagi fet.
Només
algun lloc a Europa. Però, clar, perquè sembla que els tenim oblidats, però hi ha molta gent amb sensibilitat química i electromagnètica.
Sí.
Llavors, és una cosa que vam plantejar, vam dir, anem a fer una habitació pilot per reduir això. Les ones... Bueno, químic ja està, perquè tot a l'hotel no hi ha químics, no s'utilitzen químics, però les zones electromagnètiques, es va fer tota una sèrie de coses en una habitació, on es va medir tot, i llavors es va aconseguir a reduir molt les zones. I això, pensem que t'ajuda a descansar millor, etcètera.
Segur. Molt bé. Escolta, jo crec que n'haurem de parlar algun altre dia, també. Sí. Ja ho hem gastat tot, ho hem de deixar aquí, perquè
està clar... És que jo m'emociono i tinc ganes de continuar.
No, però són 24 habitacions en el rovell de l'ou d'una ciutat turística per excel·lència, d'un continent que mira cap a la sostenibilitat. Això és tancar cercle. Mònica Vallejo, propietària de l'Ecohostal Grau del carrer Ramelleres de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mònica.
El concurs.
Quina certificació de construcció va utilitzar l'Hotel Grau? Quin nom té? Una ampolla de cava Brut Nature, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. De la setmana passada, l'entrevista Green, el Port de Barcelona creix cap al Llobregat o cap al Besòs? El premi, atenció, aquest estoig premium amb diversos tipus de mel, rajola de xocolata, ametlles garrapinyades, vinagre ecològic, varietats de torró diverses. La resposta correcta és cap al Llobregat i no ens diu d'on és, però sí el seu nom i cognom, Lluís Guixé.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis, vinga, com estàs?
Molt bé.
Escolta, has portat la moreneta?
No.
Ah, perquè clar, el títol és Recuperem l'esperit del 2008. I ja m'imaginava el Francesc Baltasar genolls amb la moreneta, no?
Bé, va ser una situació desesperant que tu vas viure en primera persona, i que segurament vas viure i vas veure venir com moltíssima gent que teniu informació, sí, més informació que nosaltres, no?
Desesperant, perquè recordo amb tots els companys del temps i companyes un dinar amb el conseller i amb càrrecs de l'Agència Catalana de l'Aigua buscant algun fil d'esperança.
Crec que era el Manel Hernández en aquell moment, el director. Sí, no ho tinc molt clar, eh? No ho tinc molt clar.
Sí, clar, perquè el Gabriel Borràs havia estat abans...
Sí, va canviar. Bé, en tot cas, el que et porto, això de recuperar l'esperit del 2008, que potser sí que és veritat que pot sonar una mica, però deixa'm que et digui una cosa que jo vaig viure en aquell moment i que volia compartir amb tu i amb els oients. Fixa't, jo vaig tenir la sort i l'oportunitat, i l'orgull, per què no dir-ho, de participar en aquell equip de l'Agència Catalana de l'Aigua que va posar en marxa la web de la sequera, sequera.cat. Per fer front a la sequera, comptem amb tu, va ser aquell lema. I és exactament el que va passar i el que ara hauria de passar. Tots, administracions, entitats socials, entitats privades i, sobretot, col·laboració ciutadana. No hi ha una altra manera de sortir-nos ara. Després, quan superem aquest episodi de sequera, ja mirarem a veure de qui ha estat culpa, què és el que ha fallat, com és que ha sigut tan sobtat quan en principi teníem totes les dades al davant.
No, les dades i totes les reserves.
I totes les reserves,
efectivament. És a dir, clar, l'escenari del país ara no és el del 2007-2008 o
absolut.
El del 90-91.
En absolut. Per bé i per dolent.
Clar.
Tenim uns recursos que vam posar en marxa el 2008 i que ara disposem d'ells. El que no tenim són uns recursos que haguéssim pogut posar en marxa, aigües regenerades, estratègies de prevenció...
Aigües grises, aigua... en segons quins establiments, etc.
Tot això no ho hem fet, però insisteixo, anem a deixar això per quan ara hi ha... Com quan hi ha un incendi, d'acord? Ara
apaguem el foc.
Apaguem el foc i quan el foc s'hagi apagat, ja farem una gran taula, com la que ha demanat el president Aragonès, per veure com fem front a aquesta situació. Ell l'ha demanat ara, per mirar entre tota la societat fer front a aquesta situació. Jo el que també li demanaré serà que quan acabi aquest episodi fem també una taula, per veure com entre tots assumim que estem a la zona zero del canvi climàtic. A la zona zero del canvi climàtic. Ens agradi o no Catalunya. I no podem pensar com pensàvem fa 20 anys. Seria un suïcidi.
Fa 20 anys teníem la sensació que això del canvi climàtic eren foques i ossos polars
que els
amb problemes.
Els altres. Era allò que els hi passava als altres. És per això que nosaltres vam posar en aquell moment aquella gota que avui dia he vist que encara segueix i que va arribar amb un 19%. Estem en una situació una mica més confortable, però en tot cas el que hem de dir és que és gràcies a aquesta col·laboració ciutadana. És gràcies a aquesta decisió de tots de dir i aquest país, quan fa això, és imparable.
Sí, però José Luis, 89-90-91, 2007-2008 i la sequera molt, molt menor, l'episodi del 16-17 fins a les portes del 18. Aquestes tres es solucionen, el Néstor Gómez que està darrere la peixera amb els seus excels, els seus càlculs, sí. Les tres es solucionen de la mateixa manera. Abril i maig, plujosos. 400-500 litres a capçaleres de rius, de forma genèrica, eh? Aquí hi hauria detalls, etc. Si això no passa, a l'estiu no tenim aigua, restriccions. I si tenim restriccions i tallem aigua a unes determinades hores, hi haurà canonades que petaran, que saltaran, no es pot anar pujant, sí que es pot, però que anirà pujant, baixant, uns problemes realment considerables, començant pels problemes que ja comença a tenir l'agricultura i realment cal el miracle per quarta vegada. Arribarà per quarta vegada aquest miracle, ningú ho sap.
Això no ho sabem. A la tardor del 2008, com bé saps, va començar a ploure...
Abril-maig.
Abril-maig, però recordo...
No, el juny es van omplir els pantans.
Efectivament.
Abans de l'estiu.
I vam tenir una situació de tardor que és la que a mi em fa patir. La gent aquests dies pregunta, com arribarem a l'estiu? No, aquesta no és la pregunta.
no sé, a l'estiu podem arribar a una situació crítica.
Sí, a l'estiu podem anar fent.
Però els mapes de... I això és informació que manegueu vosaltres, no? Uh-huh. Aquests mapes d'estacionalitat, aquestes prediccions a mig termini que, efectivament, que poden ser científiques i que tenim els anglesos i els alemanys que fan unes prediccions cada vegada més curoses, però no podem assegurar, no podem anar pels mitjans de comunicació dient que la tardor plourà, o com a mínim fins on jo sé, no? Uh-huh. Sí que es veu que aquest període del maig-juny, fins al maig-juny, patirem. Però, en tot cas, a mi el que em preocupa és que estiguem encara amb aquesta desunió, que encara no s'hagi apel·lat aquesta a sumar forces. Aquests missatges que teníem en aquell... No te'n recordes que en aquesta casa obríem? El Toni Bassa s'obria pel matí dient l'estat dels embassaments, el periòdico va començar a regalar escumadores que posàvem a les aixetes dels... O sigui, tothom estava conscienciat. Tant és així, que en menys d'un any vam passar de 140 litres per persona i dia a 110, Francesc. Mm-hmm. A 110. Nosaltres que ho veiem des de l'altra banda, des de la banda de la comunicació, jo recordo dies d'emoció, de posar-nos missatges amb la gent dient que fort el que està fent la gent, no? Ens enviaven fotos de gent que estava retenint aigua amb les galledes, de gent que la gespa l'havia sacrificat, de gent que estava recuperant l'aigua de l'aixeta per fer anar el lavabo. Era emocionant la resposta social que vam tenir. No la veig.
Ja, és que la societat... Cap a on va la societat?
Aquest és l'objectiu d'aquest microespai, apel·lar a la societat. Som el que som gràcies a nosaltres. I ens en sortirem d'aquesta situació gràcies a nosaltres. Ni la consellera Jordà ni el president Aragonès tenen una vareta màgica per fer ploure. És impossible. Ara, en aquesta situació, hem de sumar.
Néstor Gómez, amb Xiva, hi ha comunitats que ja estan buscant, contractant cisternes per omplir les piscines abans que arribi l'estiu.
Ja. Uh-huh. Aquesta no és la intenció que ha tingut l'ACA, que ha triplicat el pressupost per les cisternes. Jo crec que el Samuel Reyes, que el director de l'ACA, té ja el telèfon de les cisternes apuntat al mòbil, no?, per anar a contractar.
Sí, però per omplir piscines?
No, aquí és. Aquí és això. Això, com diríem, lleig. Com diríem a un nen.
És a dir, escolta, que l'oci a l'estiu és fonamental, perquè si no tots ens tornem bojos, si no tenim els nostres dies d'això.
Aquí no arribarem. A mi el somni és tenir un decret com el 5/2009, de 13 de gener, que va ser el decret que va posar fi a la sequera, el decret d'anul·lació del decret de sequera. El decret que va anul·lar el decret de sequera va ser el 5/2009 del 13 de gener, que va ser un dels primers decrets que es van aprovar en aquell any. Allò va suposar un alivi, una respirar. Però en aquell moment, teníem la musculatura. La gent havia anat al gimnàs socialment. La musculatura social la teníem com un atleta.
Perquè com una pedra.
Per què se'ns ha caigut?
Els pectorals.
Per què ha caigut aquesta musculatura? Per què hem deixat d'anar al gimnàs social? Per què ens hem deixat estar? No? Què ha passat?
Necessitem un sociòleg.
No, el que necessitem és recuperar aquell esperit del 2008 i entendre que d'aquí sortirem entre tots. Clar, i que sortirem segur.
Vàrem fer la dessaladora del Llobregat. En aquell moment, la més potent d'Europa.
Vam planificar la de la Tordera i vam planificar...
Però fixa't...
No, que no està feta.
Però fixa't que amb l'aigua de tercera, quarta generació, el reaprofitament...
L'aigua regenerada, tenim aquí un recurs...
No s'ha fet res. Gairebé.
Perdona, fins al novembre de l'any passat, que llavors tothom es va posar... Què va fer?
Dos. Sí. L'hotel Samba de Lloret de Mar continua sent l'únic hotel de Catalunya.
Una excepció,
un hotel de Lloret de Mar.
Que hauria de ser el model...
Què més hem fet? És a dir, perquè al final també molta gent es queixa del rebut d'aigua.
Escolti, no va per aquí,
però...
No es tracta de que com que la puc pagar, el que ens acaba de xivar el Néstor, com que ho puc pagar, vinga cap aquí un camió cisterna perquè la meva gent hi pugui fer i puguem inflar l'ànec del flotador de l'ànec al dent. No va per aquí. Si és això, Si la gent està pensant en aquestes xorrades, és que no ens hem adonat de la que se'ns ve a sobre. Tots els mapes de predicció són hostils.
Sí, de moment sí.
Llavors, què pensem? No hi ha una altra reducció de la demanda. Sí, si sí. No tenim oferta, reduir la demanda. Això és de primer d'economia.
Sí.
O sigui, si no tenim oferta, hem de reduir la demanda. És a dir, i per això hem de retallar el consum. Sigui com sigui, mai millor dit, lo de tota gota compta. Tota, i tant. I a més, és que estic segur que ens en sortirem. I quan ens haguem en sortit, direm, a lo millor n'hagués calgut petitant, no? A lo millor n'hagués calgut, si s'haguessin fet els deures.
Ah.
Però bueno, això ja en parlarem quan tinguem els embassaments més plens.
Vinga, seguim.
Seguim.
El concurs.
Anem al concurs. En quin any vàrem viure el darrer episodi sever de sequera a Catalunya? Doncs el lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero és una opció. Si no va bé l'opció del cafè amb càpsules sempre compostables, podeu triar entre cafè amb gra o cafè molt. I sempre, doncs, també sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu responsable i, a més, ecològic. Green Mobilitat, concurs de la setmana passada, ja tenim guanyadora, és d'Olesa de Montserrat, per quina via circularà el nou tramvia urbà de Barcelona que unirà Glòries amb Francesc Macià, per quina avinguda... Per la Diagonal. Una ampolla de cava Brut Nature d'Agustí Torelló i Mata. El premi Lourdes Dinarès, com dèiem, d'Olesa de Montserrat, la guanyadora.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
L'escarola. Aquí, amb el títol, reivindiques que no només és d'hivern, eh?
Sí, sí, exacte. És a dir, l'escarola, eminentment que és d'hivern. És a dir, és una verdura, doncs això, que aguanta molt bé el fred, que és especialment adequada per l'hivern perquè quan fins i tot es gela, les fibres es trenquen i queda més fina i és més bona. Però també la podem trobar altres moments de l'any. I una mica avui, doncs això, us vull explicar aquesta verdureta que a més, també anirà lligada a una història que penso que serà maca.
Escolta'm, ara per curiositat, d'enciams n'hi ha a patades, ara mateix, varietats i d'això, liderat per el... anava a dir... Home, no, és que ara no voldria dir un adjectiu molt pejoratiu. Liderat pel desencisador, ho he suavitzat molt. No. Iceberg. Que dius, però si és suro, si és una sola de sabata, no.
Correcte.
Amb l'escarola també tenim tantes varietats?
Amb l'escarola, a nivell, diguem, convencional o de varietats millorades, n'hi han moltes també, però evidentment no tantes com l'enciam. Per què? Mm-hmm. Doncs perquè com que és una verdura una mica més, diguem-ho així, esferística, més dura, doncs avui en dia la gent ens hem tornat tan fins doncs, que pràcticament ni escarola mengem. Vull dir, la majoria d'escaroles que es produeixen a Catalunya són per enviar a França, que a França sí que hi ha més cultura de la verdura aquesta d'hivern, i d'altra banda també perquè, clar, potser fa una mica més de fred i els enciams allà doncs, no s'estilen tant a l'hivern. Vull dir que sí, en tenim forces, però no tantes. I sobretot el que tenim és un rang bastant gran de varietats antigues d'escarola, de noms curiosos com la perruqueta, la cabell d'àngel, la de fulla ampla, la de fulla estreta, etc, que ens indiquen doncs, això, que era una verdura doncs, que tenia molt sentit i que funcionava molt bé durant l'hivern.
Mm-hmm. Escolta'm, rica en vitamines i alguna de fonamental.
Sí, exacte. És molt, molt clàssic de totes aquestes verdures d'hivern, per exemple, les cols, les escaroles, totes aquestes varietats que durant sobretot la part final de l'estiu i la tardor es van enverdint, es van concentrant de nutrients i permeten que tinguem una alimentació variada al llarg de l'hivern. És a dir, el fet de barrejar patata i col, que és un dels clàssics de la gastronomia catalana, o fins i tot la mateixa escarola bullida, que també s'havia fet molt, és a dir, la part de fora de l'escarola, que és la més dura, doncs també es barrejava amb patata o amb altres verdures, permetien aportar aquests nutrients bàsics, com ara la vitamina C, la B, la K, en unes dietes bastant pobres al llarg de l'hivern. Per tant, aquestes verdures de fulla ultraverda i consistents eren la clau per mantenir la salut de les poblacions d'això, de l'antiguitat, no? Per tant, fonamentals a la dieta hivernal.
Escolta'm, hi ha fins i tot associat a les escaroles alguna història d'aquelles que te'n recordes?
Sí, i tant. No, vull dir, la meva dona sempre ho diu, has d'escriure un llibre de les historietes de les llavors, i una d'aquestes és l'escarola perruqueta, és a dir, és una escarola que la tenim documentada des dels anys 30 del segle XX, i un veí meu, en Joan Plomer, que era l'alcalde republicà del poble, era hortolà i la va conservar durant tota la seva vida.
Joan Plomer, de l'Ametlla del Vallès, eh?
Correcte, sí. Des d'aquí un homenatge a ell i a la seva família. Aquest home, penseu que era d'Esquerra Republicana i es posava amb una escopeta al mig del carrer quan arribaven els anarquistes del comitè que venien a fer purgues, doncs ell els aturava i els deia: aquí mano jo, marxeu. Vull dir, era un home... que diguem que va protegir el mossèn del poble, tot i ser d'esquerres, i després el mateix mossèn el va trair i va acabar al camp de la bota amb la resta de...
No vull dir dels mossens, però vull dir...
De represaliats. Doncs això, que és aquest bon home, als anys 50, doncs, pujava a Vic a vendre aquestes escaroles i un dia al mercat de Vic es va trobar un garriguenc i li va donar llavor de l'escarola. Pocs dies després de donar-li el llavor de l'escarola, en Joan Plomer moria d'una feridura i en Salvador Canyelles es va quedar aquella llavor i la va anar cultivant a la Garriga des dels anys 50 fins pràcticament al 2012, que jo vaig aparèixer un dia al seu hort i li vaig dir: Salvador, què teniu per aquí? I em va dir: mira, et donaré una llavor d'un del teu poble. I em va donar la llavor d'en Joan Plomer, que havia anat passant tots aquells anys allà en aquell hortet d'autoconsum, i quan, clar, la vaig posar a l'hort i la vaig reproduir, em vaig quedar esgarrifat del vigor, del gust i de la presència que tenia aquesta varietat. Curiosament, en Salvador, dos anys després d'haver-me donat la llavor, es va morir, i diguem que la cadena aquesta de transmissió de la llavor em va arribar. I ara, per sort, aquesta varietat està a un banc de llavors, està salvada, entre cometes, però una mica ens aquesta petita historieta de connexions, de casualitats, d'anècdotes, ens fa veure lo fràgil que arriba a ser la conservació, no?, d'aquestes varietats, que moltes vegades es mor una persona i, pum, en desapareixen 15-20, i perdem, doncs, una varietat que és boníssima i que té unes possibilitats d'entrar als mercats i que, de fet, ja ho ha fet, molt altes.
Perfecte. Jo crec que no ens deixem res. Home, clar, des del punt de vista de la cuina, el xató, les amanides de bacallà, etc., l'hivern... Però bé, també ens indiques les fulles més fosques de l'exterior per fer-les fregides. Fregir les fulles, i amb això acabaríem... Ostres, sí?
Sí. Això és un plat que a les Terres de l'Ebre es fa moltíssim. S'agafen aquestes fulles, s'escalden, i després s'enfarinen, es fregeixen, i després s'hi posa una mica de mel a sobre, i això n'hi diuen els angelets. I és un plat típic de cuina de supervivència, diguem-ho així, que té una potència i un gust brutals. Vull dir que sí, hem de reivindicar l'escarola, però no només crua, sinó també cuita.
Caram, escolta, hem après jo això dels angelets. Ja li preguntaré també al Mario Vizcarro, abrenc per excel·lència.
Espero que no m'hagi equivocat.
Jordi Puig, un plaer. Adéu-siau.
Perfecte. Adéu, que vagi bé.
El concurs.
Anem al concurs. Com es deia el primer cultivador documentat de la varietat, el lot de productes Pastoret, és el premi. La setmana passada, el Green Llar, com anomenem les aigües procedents del rentat de les mans, la dutxa, la banyera, la rentadora o el renta vaixelles. El lot de 5 paquets, ja sigui de cafè molt, de cafè amb gra o de càpsules compostables, de cafè novell residu zero, el premi La resposta correcta era Aigües Grises. I fet el sorteig, l'Ernest Ubassart de Moià, el guanyador.
Meteotaula.
Això és Meteotaula i marxem cap als cellers d'Omenys. En aquest indret, a la zona de la Conca de Barberà, Santa Coloma de Queralt, hi tenim el Ciriac Carbó, director tècnic. Ciriac, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Bona tarda. Ui, ara he dit Santa Coloma de Queralt,
sí.
I no.
Rocafort de Queralt.
Rocafort, sí. De Queralt. A més, amb una sogra que tinc jo d'origen de Conesa. És a dir, això no es pot tolerar. No es pot tolerar. D'acord, fet aquest error inicial, estic segur que no n'hi haurà més, l'enhorabona per aquest premi, que és per aquest cava, aquest tres naus. Què hi trobarà la persona d'especial en aquest escumós que, bé, és el premi millor, el millor escumós de Catalunya dels Premis Binari?
Sí, correcte. El premi concretament és el Gran Binari d'Or Escumós Blanc d'Anyà 2019. Uh-huh. I primer de tot, per què aquest és premiat, no? Vull dir, jo crec que una miqueta perquè un jurat format per professionals, com enòlegs, sommeliers, periodistes, especialitzats, uh-huh, així ho van valorar, no? I consideracions a part, agrair aquests professionals, si parlem nosaltres del Tres Naus, no podem pensar que els va seduir, no? Uh-huh. Doncs per nosaltres el Tres Naus és un cava molt elegant, on realment hi ha un equilibri entre la frescor i la complexitat. Uh-huh. I amb la seva criança posa un carbònic molt integrat i que genera unes bombolles molt fines i constant, no? Uh-huh. Quan una miqueta el posem amb nas, no? Pues notem aquestes aromes frescos, complexes, notes de cítrics, notes de fruita blanca, herbes aromàtiques, i després té un fons, doncs, de la seva criança, no? Uh-huh. I finalment en boca, pues trobem un cava molt rodó, també amb molt bona integració de l'escuma, bon volum de boca i sobretot una cosa molt, molt constant que tenim en els nostres vins, no? És una acidesa molt equilibrada, marcada, que això ens fa allargar el cava, no? I ens fa retornar tota aquesta part aromàtica en boca. Uh-huh. En resum, seria un cava molt, molt rodó, molt equilibrat i que et convida a repetir, no? Una uh-huh mica.
M'ho estàs posant una mica fàcil a mi. Jo sempre confesso, quan faig una entrevista d'aquesta mena, del món del cava, jo sóc poc de cava, jo sóc molt de vins, eh? Uh-huh. Negre, blanc, fins i tot hi ha rosats interessants, eh? Avui en dia, etcètera, per descomptat. Però amb el cava sempre m'ha costat. La bombolla, igual que amb un vi d'agulla i així, a mi m'emprenya una miqueta, per dir-ho popularment, no?
Aleshores, sí, home, sí.
Jo t'estic parlant amb sinceritat, m'agrada fer-ho. I aleshores, a partir d'aquí, quan em dius que la bombolla és fina, quan em dius que està integrat, ben integrat, etc., me l'estic imaginant de bon veure, de no sé, aquell cava que gairebé t'explota, la boca, no sé si m'explico.
Sí, perfectament. Una miqueta el que passa a vegades quan no tenim aquests escumosos o doncs, on no tenim la bombolla ben integrada, doncs notes aquesta efervescència.
Això mateix, com si diguessis, m'estic prenent un efervescent d'aquests per la grip, eh? Però d'una altra manera, està clar.
Correcte. No és fàcil trobar aquest equilibri entre doncs, notar la bombolla, perquè al final no deixa de ser un cava o un escumós, on la bombolla ha de ser present, però que no arribi a molestar i que sigui una bombolla molt integrada, molt suau, que el que ens faci una miqueta és donar vivesa a la boca, i també la part aromàtica, però que no sigui molesta, no? Això sí que és veritat, doncs, que és la gran complexitat d'aquests productes, no? Doncs trobar l'equilibri entre la part aromàtica i la part gustativa i sobretot una part important és la bombolla, no? Pels caves.
Uh-huh. Escolta'm, tant tu, siríac, siríac, no li haig de posar l'accent, com els cellers d'Omenys, no fa quatre dies que hi sou en aquest món. La vostra trajectòria és àmplia i dilatada. D'on veniu en el món del vi, des de quan?
Bueno, nosaltres, Cellers d'Omenys és una cooperativa de més de 100 anys d'història. El que passa que al llarg de tots aquests anys doncs, hem seguit una sèrie de canvis i processos.
Sí, com tot.
L'antiga cooperativa agrícola de Sant Jaume dels Domenys va ser fundada en 1917. I si parlem concretament de la secció de celler és del 1961, o sigui que ja portem uns quants anys, no? On hi ha el canvi important per nosaltres? Nosaltres, a partir del 2006,
sí.
Hi ha un punt d'inflexió on la cooperativa local de Sant Jaume lidera un procés de fusió amb altres cooperatives, no?
D'acord.
I llavors això consolida amb sent avui un Cellers d'Omenys fruit de la fusió de 7 cooperatives. El 2006 ens fusionem amb una cooperativa veïna de Banyeres del Penedès.
Estem parlant, tant, del Baix Penedès.
Del Baix Penedès, correcte, que és l'origen de Cellers d'Omenys. El 2010, una altra cooperativa veïna de la Bisbal del Penedès, també el Baix Penedès.
Una àrea que conec jo personalment molt bé, molt bé, molt bé.
Però això ja és personal, eh? Saltem a la Conca de Barberà.
D'acord.
Digui'm, perdona?
No, això ja és molt personal, però vaja, ja t'ho explicaré, si de cas. 2011, Conca de Barberà. D'acord.
Conca de Barberà, sí, amb Rocafort de Caral i Blancafort.
Sí.
El 2014 saltem a l'Alt Camp, a la cooperativa de Rodonyà, i el 2015 tornem a Conca de Barberà amb la cooperativa de Pira. Totes aquestes fusions, ja veus que va ser uns anys intensos i plens carregats de feina, doncs tot això dona lloc a el que és avui en dia Cellers d'Omenys, no? La fusió de 7 cooperatives. Amb tot aquest procés, la cooperativa de Sant Jaume fa un canvi de raó social, passant de la cooperativa de Sant Jaume dels Domenys, que era una cosa molt local, a passar-se a dir Cellers d'Omenys, no? on la seva massa social dels diferents territoris se sentís més integrada, no? Que no fos una cosa de molt local, de cooperativa de Sant Jaume, que és qui va liderar tot aquest procés, a dins Cellers d'Omenys, on tothom se sentís més integrat, no? Doncs actualment Cellers d'Omenys és aquesta cooperativa. És una cooperativa de primer grau de més de 600 socis. Es va fundar la cooperativa de Sant Jaume eren poc menys de 20 socis, doncs actualment són més de 600 socis. I el que sigui de primer grau vol dir que tots els socis tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions, siguin d'on siguin. L'única diferència que hi ha entre ells és on te descarreguen el raïm dels diferents centres d'elaboració que tenim al territori.
En el cas vostre... Sí, no, perdona, digue'm.
No, i també és veritat que nosaltres tenim molts anys d'història. El que passa que també és veritat que durant molts anys el nostre principal model de negoci era la venda de vi a doll, no?
Clar.
En els últims anys doncs, hi ha hagut una aposta important pels embotellats, on l'objectiu principal és aconseguir més valor afegit dels fruits dels nostres socis, no? Vull dir, una mica, doncs...
Home, això ho heu aconseguit. Bé, un premi d'aquests, clar, estem parlant d'un jurat que no és una revista que, mira, que al final el màrqueting i la moda doncs imposa, sinó que hi ha un jurat seriós al darrere i tria el vostre cava. Per tant, està clar que aquí, per part teva, tu ets director tècnic dels Cellers d'Omenys i de la gent doncs, de la terra i dels 600 socis, etc. Clar, al final traieu un producte rodó i d'altres que no hi ha temps ara per comentar i que hauríem de comentar segurament en d'altres peces.
Sí, la veritat és que estem molt, molt contents dels Premis Binaris. Bueno, aquest any era el desè aniversari dels Premis Binari, on vam obtenir aquest gran binari d'or. Però el 2019 devia ser una gran anyada per nosaltres, perquè concretament el 2019 ens van donar el Premi Binari a millor celler. Vull dir, dintre dels Premis Binari, el 2019, i llavors suposo que fruit d'aquell any una miqueta és aquest cava que va ser elaborat llavors, el 2019, doncs, on realment doncs, bueno, es va veient una trajectòria i una continuïtat amb el producte. No?
Sí, la veritat. I a més, elaborat en el celler modernista de Santa Coloma, en el celler modernista de Rocafort i Dale de Caral.
Correcte, sí. Aquest cava està elaborat. Està elaborat al celler de Rocafort de Caral. I per mi hi ha una influència important del lloc on està elaborat.
Això m'ho hauries de breujar en 30 segons, que em diuen que se'ns ha acabat el temps.
Doncs t'ho breujo molt ràpid, no? Vull dir, el celler de Rocafort de Caral és un celler modernista, el César Martinell,
sí,
i en aquell moment de la construcció doncs ja va aplicar molt noves tècniques constructives com l'art parabòlic de Godinià, i després tecnologies de producció vitivinícoles que en aquell moment eren pioneres, innovadores, que era la construcció de cups subterranis airejats, i és aquí on nosaltres estem fent la criança de la fermentació i la criança d'aquest cava, no? I llavors, doncs, per mi hi ha una influència important, a part de tot el procés que hi ha darrere, doncs és una miqueta aquí on realment realitza la fermentació i la criança aquest cava, no? Amb aquestes condicions i amb aquesta catedral del vi.
I això, per tancar-ho, és el que dius. Això és una catedral del vi i ningú més té una catedral com aquesta en aquest lloc.
I la primera, sí.
I la primera, la perfecte.
Que, sí.
Molt bé. Doncs pues... Ciriac Carbó, director tècnic dels cellers Domenys, moltíssimes gràcies per les explicacions i podem anar en el futur parlant d'altres productes vostres que segur que s'hi ajunten tot el que ens has explicat, segur que també són excel·lents. Un plaer, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
La pregunta diu: a quin celler modernista s'elabora aquest escumós? Respostes a meteomauri@catradio.cat. El lot fantàstic, no tan sols amb mel, sinó també amb torró, vinagre ecològic, xocolata, bombons de mel, etc. És el premi, tot això de torrons i mels alemany. Green Empresa de la setmana passada, que ja té guanyadora, és de la capital de l'Alt Urgell. Les plaques de les casetes del moll de pescadors, les plaques solars, són planes o corbades? Doncs són corbades. El llibre La mar rodona, una novel·la de Sebastià Perelló, el premi, i la Tere Jové, la premiada.
Meteotemps.
Què tal? Bona tarda, això és Meteotemps i marxem cap a la Val d'Aran, concretament a Bagergue, i trobem la Carmen, que és l'observadora XOM de la xarxa d'observadors meteorològics de Bagergue, i com molta gent, la majoria de la xarxa voluntària d'observadors tenen altres activitats personals, professionals, a banda de la meteo. I en el cas de la Carmen, ella, doncs, juntament... Carmen, bona tarda.
Bona tarda.
Anava a dir juntament...
Des de Bagergue.
Sí, crec que amb una altra persona porteu l'hotel Les Seixes, oi?
Sí. Amb la meva germana.
Ah, amb la teva germana.
La Montse.
La Montse, sí. D'acord. Doncs la Carmen i la Montse al capdavant de l'hotel Les Seixes. Escolta'm, Carmen, què et va portar a dir... Mira, això de la xarxa d'observadors meteorològics serveix, doncs, per comunicar el temps que fa. Que tens algun coquet a dins respecte a la meteo? Com va anar això?
Sí, sí, la veritat és que per la feina que fem i haver de saber una miqueta la previsió meteorològica pels clients de l'hotel, sí que em vaig haver d'aficionar una miqueta a saber el temps, perquè aquí a la Vall d'Aran és bastant diferent de la resta.
I ja ho crec. Molt bé. Escolta'm, Carmen, si et vols expressar amb aranès, no hi ha problema. He fet el temps per la ràdio de la Vall d'Aran molts anys i l'entenc perfectament i fins i tot et podria dir unes quantes paraules i expressions amb aranès. Però vaja, tu mateixa. Escolta'm, de les últimes situacions d'aquest any o d'anys anteriors, recordes alguna d'aquestes amb carinyo que diguis, ostres, tu, aquesta tronada, aquesta calamarsa, aquesta nevada, aquesta ventada.
Amb carinyo.
Bé, amb carinyo, ens entenem, eh?
Uf, amb carinyo, no sé si és carinyo, però molt respecte és la nevada del 2013. Ah. I els aiguats posteriors, això va ser molt impactant.
Clar, això carinyo no, eh? Això amb por i respecte.
Amb un respecte impressionant, sí, sí. Uh-huh. Jo diria que vaig mesurar gairebé 10 metres de neu a la taula d'aquí a la terrassa.
Clar.
En tot l'hivern, de novembre a maig, massa.
Sí, i jo recordo que aquella primavera, després d'aquest temporal, que a més, clar, va ser rècord de dies de tramuntana, de vent de nord, i que evidentment a vosaltres us va portar neu, a l'Empordà va portar tramuntana, i això també va passar a l'illa de Menorca, amb rècord històric de dies de tramuntana. Per tant, a vosaltres, caure en una temporada 10 metres de neu i... Recordo que el mes de maig Baqueira era l'estació de neu del món amb més gruix de neu, amb 5 metres.
No m'estranyaria.
Amb 5 metres, el mes de maig.
Sí, sí.
Mes de maig.
Sí, sí.
I aquí va recollir 10 metres. Què fèieu tu i la teva germana amb la
I
pala?
I la meva germana, palejar tot el dia.
Palejar. Us devien quedar uns bíceps guapos, no?
Sí.
Sí,
sí, sí, sí.
Sí, directament.
Sí, sí. A part de molta neu, no hi va haver massa problema relacionat amb això. Es va portar tot molt bé, les carreteres, els carrers del poble, tot bé, en realitat.
Uh-huh. Clar, devia ser una neu, m'imagino, molt freda, per tant, perquè la temperatura va ser especialment baixa amb aquest nord, etc. I, per tant, vull creure que potser palejar-la tampoc era tan pesant com de vegades segons quin tipus de neu més humida. Dic jo, eh? No ho sé.
Sí, sí, és cert. Era molt airejada, diguéssim.
Sí,
hi havia
sí.
Molt aire entremig. De seguida que quedava... Abaixava el gruix, sí.
Mm-hmm. Escolta'm, quin és el teu equipament bàsic per contactar amb Meteocat a banda del telèfon mòbil? Funcioneu amb alguna aplicació, amb algunes normes? Com passeu
les
dades?
Sí, hi ha una aplicació, però no em fa tanta gràcia.
Ah, no?
Abans era molt més senzill.
No. Ah, per què? S'ha complicat?
L'aplicació d'ara és una mica més difícil. I quan hi ha situacions concretes, doncs rebo alguna trucada i m'afanyo a enviar alguna foto o alguna dada així més de pressa.
Ja, vols dir que...
Aquí tenim un Hellman, un pluviòmetre només. Pot ser del 2018 o... Si no m'equivoco, sí.
Vale. I aleshores tu el que fas és enviar fotos, enviar un vídeo i passar comentaris, m'imagino, més que amb l'aplicació, amb WhatsApp o d'alguna manera
sí? Sí.
Uh-huh.
Així és.
Molt bé. Escolta'm, i a més de la Meteo, l'hotel Les Seixes, què hi trobarem?
Bueno, aquí a l'hotel estem una mica bastant ben situats, amb unes vistes estupendes i molta tranquil·litat. I ja està, i un hotel molt familiar i estem molt, molt tranquil·lets i molt bé. Si es busca la calma i la tranquil·litat i la natura, esclar.
Entenc que tu i la teva germana sou araneses i... No ho sé, pregunto.
Sí, sí, sí. El nostre pare sí és aranès i la mare és d'Estac.
D'Estac?
Al costat de Sort.
Ah, d'acord, sí. Sí, sí, sí. Vaja, tot va quedar aquí d'una banda i l'altra del Port de la Bonaigua.
Sí, bastant local, bastant local.
Bastant local, fantàstic.
Sí, sí.
A l'hotel Les Seixes funcioneu tot l'any...
Sí, ho intentem, però la primavera de vegades tanquem una mica per fer manteniments i perquè les darreres primaveres no són molt caloroses i no són molt... Llavors ens ve més bé tancar la primavera que la tardor, perquè les tardors sí que estan sent
càlides.
Milloretes. Aquesta és la nostra sensació des d'aquí a la cara nord del Pirineu, és clar.
Vale, vale, vale. Fantàstic. Doncs escolta'm, jo crec que en tenim prou amb aquesta fotografia de... bé, d'aquest raconet de país, perquè al final moltes persones fan molts granets de sorra, i els granets de sorra fan una platja, que en aquest cas és la informació que rep de primera mà el Servei Meteorològic de Catalunya, unes imatges, unes fotografies, uns comentaris de neu, i no només depenent de les màquines i els automatismes, que estan molt bé, que van molt bé, però allà on hi hagi una persona, doncs sempre és una miqueta millor. Està clar.
Sí, te'n puc dir una amb aranès abans d'acabar?
Oh, clar.
Amb aranès es diu que qui t'anadau es pertanyege, ta pasca es clopege. Això ve a dir qui per Nadal camine
amb espardenyes, sí.
Per Pasqua amb esclops.
Carmen Estrada, les germanes Carmen i Montse, l'enhorabona per l'Hotel Les Seixes i l'enhorabona per aquesta voluntarietat i aquesta afició dins de la xarxa d'observadors meteorològics. Un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies, igualment. Una abraçada, adéu.
Adéu, bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs. Bagergue es troba més a prop de la cota 1000, la 1500 o la 2000. Una gorra de Catalunya Ràdio, el premi.
Quin temps farà?
Doncs cap de setmana capitalitzat per l'absència de precipitacions el dia de Sant Jordi. Això és el que diuen aquesta tarda vespre de dijous els mapes del temps. Fa dies que hi ha qui escalfa motors, que si les aplicacions dels mòbils diuen que si el vident de l'estrella fugaç ha dit, etcètera, etcètera. A veure, ni els telèfons mòbils són infal·libles, ni els homes i les dones del temps som infal·libles, ni hem de fer cas de les estrelles fugaces dels vidents i videntes. Els mapes evolucionen, cada dia canvien, i a mesura que ens acostem al dia, la fiabilitat és més alta. I a dia d'avui, la fiabilitat no és màxima, haurem d'esperar aquest divendres i sobretot dissabte per confirmar, però a hores d'ara els mapes diuen que per Sant Jordi no plou, o en tot cas, la tarda portaria algun petit i local ruixat al Pirineu, i potser punts interiors de Girona, si és que arriben a caure. Els mapes ho dilueixen molt i molt. Dissabte sí que hi pot haver més núvols en el conjunt de Catalunya i algun ruixat o fins i tot tempesta a partir del migdia i la tarda a punts interiors i del Pirineu. No el que necessitaríem, és a dir, no arreglaran cap sequera. Dissabte, precisament, l'Eduard Luque ens pregunta per la torbada, diu, de 50 anys amb amics a Gurb, si farà bo. Potser que hi hagi núvols, pot ser fins i tot a la tarda que hi hagi algun ruixat. Un bon consell d'amic seria que aprofiteu el matí pel que pugui venir després. Raquel Benjumea, excursió al Matagalls. El mateix consell. Tot i que el Matagalls ja està molt a l'est, ja no tindria aquest tipus de temps més mogut a la tarda, però per si de cas, millor aprofitar el matí. Qui matina fa farina. Diumenge, Antònia Navarro, Calella del Maresme. Bé, Calella. En definitiva, temps estable. Sant Jordi sense problemes, igual que el Santi diu, tenim a Salou una mariscada. Diu, podrem estar amb màniga curta. El sol... i a Raser, sí. El sol en aquesta època compta perquè crema molt. Estem amb una radiació solar equivalent aquest cap de setmana a la de 20 d'agost. Per tant, ens podem cremar. Això sí, la temperatura no serà de 20 d'agost. I el cap de setmana, en general, Marc Espinós Organyà diu la zona dels Fenollets, Amàlia Palamós, Juan Quesada, Pineda de Mar, Maria Ávila diu que van a la Garriga a fer una trobada familiar, Torrelles de Llobregat, Òscar Aguado, Sitges, David Barredo i Rosa Tomàs a PortAventura. En principi, tots aquests indrets, tots, excepte Organyà, tots són de costa o fins i tot, en algun cas, de prelitoral. Tindran un dia de Sant Jordi assolellat, alguns núvols de tarda i un dissabte amb sol, estones s'han nuvolat per nuvolositat que no hauria de donar precipitació. En el cas d'Organyà, sí dissabte, al migdia i la tarda pot caure algun ruixat o tempesta i diumenge, el dia de Sant Jordi, faria més sol.
El concurs.
Què és més càlid, el fenomen del Niño o la Niña, o a l'inrevés? Quin és el fenomen menys fred, el Niño o la Niña? En definitiva, quin és el més càlid, Niño o Niña? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, gentilesa de Prior Day. A la setmana passada ja tenim resposta guanyadora. No ens diu d'on és. La pregunta deia quina regió del món amb clima mediterrani. S'han registrat un rècord de neu caiguda en 20 metres des de que va començar l'any. La resposta correcta era Califòrnia. L'Oriol Barbero s'emporta una altra ampolla de quart de litre del Priorat, d'Arbaquina del Priorat, gentilesa de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Quina foto més bonica. És Reus, la capital del Baix Camp, amb unes gotes que per l'òptica de la càmera i la perspectiva fan goig. Paraigües pel carrer, carrers molls. Quina imatge, la necessitaríem setmanes seguides i a tot Catalunya. Bé, en tot cas, és finalista de la setmana aquesta foto de Tots 21. Un fort ruixat a Reus, foto del dia 18.
La setmana que ve.
Setmana que ve, una entrevista que a priori podríem pensar què hi té a veure la logística amb el medi ambient. Doncs moltíssim, perquè si tenim en compte que la logística necessita d'energia per emmagatzemar i necessita d'energia pel transport, i el transport és un dels primers responsables gastant combustibles fòssils de l'efecte hivernacle, doncs aquí està el quid de la qüestió. President del Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, i també de la logística a Pimec, ens en parlarà i ens donarà algunes dades que faran pensar, i molt, sobre la logística, els vaixells, el ferrocarril a nivell europeu. Parlarem del vehicle elèctric amb en Patrick Renau i acabarem temporada amb el Meteoneu gairebé, concretament amb, parlant de medicina de muntanya. Per tant, hi ha la cua fora de temporada amb l'Enric Subirats. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. A Twitter, camí dels 76.500 seguidors. Hem d'agrair al José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i un servidor mateix, Francesc Mauri, la realització d'aquest programa. Que vagi molt bé Sant Jordi.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.